Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Apujar-se el glutis, més un augment de pit, més una liposucció, més hotel, més xofer per anar de l'aeroport a l'hotel. 6.000 euros en total, contractat per TikTok en una clínica d'Istanbul, a Turquia.
Caí en coma durante una semana. Tenía toda la barriga llena de infección, porque en el quirófano me había entrado una bacteria.
Un coma és un dels casos greus arran d'operacions de cirurgia estètica low cost, casos que s'han triplicat i la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica alerta de les greus conseqüències que pot tenir sotmetre's a aquest tipus d'intervencions. 7 de cada 10 cirurgians plàstics catalans, de fet, han hagut de tornar a operar aquestes persones per intentar arreglar el desastre. És un dels efectes derivats de l'augment del turisme d'estètica de baix cost.
Des de cicatrius, des d'infeccions, des de problemes com un embolisme pulmonar poden aparèixer en aquest context de turisme sanitari.
Escoltarem aquest metge, que també és membre de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, també la testimoni, la salut de la qual va córrer perill sever. Això el mateix dia que els Mossos han anunciat la desarticulació d'una organització criminal que comercialitzava medicaments il·legals com hormones de creixement i vigoritzants sexuals. El líder de la trama seria, presumptament, un metge endocrinòleg exculturista molt conegut a les xarxes.
Catalunya al dia.
I a tot això, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Seguirem el segon dia de vaga de metges.
El Sindicat Metges de Catalunya assegura que la segueixen més de la meitat dels metges, sobretot de Barcelona i de l'atenció primària. En canvi, el Departament de Salut ho rebaixa fins al 7%.
Doncs, aprofitant aquest context de reivindicacions, hem volgut fixar en la situació particular d'un hospital. És el de la Verge de la Cinta de Tortosa. Comissions Obreres denuncia que hi falta personal i que s'hi està treballant sota mínims.
Els treballadors fan concentracions cada dimecres a primera hora. Aquesta és la seva demanda principal.
La cobertura total dels permisos i les baixes per poder garantir aquesta continuïtat assistencial.
I anirem també al cinema, però no a un de la gran cadena de centre comercial, sinó tot el contrari. Anirem al cinema de Roses, que celebra els seus 25 anys. Té 5 sales i projecta pel·lícules cada dia.
El dilluns ve un tipus de gent, dimarts ve la colla de les viudes del dimarts i el dimecres venen els que venen de Cadaqués.
La Laia Claret ha parlat amb el responsable del cinema, Jordi Danés, que ha continuat el negoci del seu pare, un flequer apassionat pel cinema, que fa un quart de segle que es va atrevir a fer el pas.
Pel que fa al trànsit, està sent un dia molt complicat a la P7, sobretot a l'altura del Vendrell. Com ho tenim aquesta hora, equip viari, Txell Garriga?
Bon dia, Estel. Doncs sí, per un accident d'ahir a la nit, on s'hi va haver implicat fins a 17 vehicles, entre ells un camió que transportava una grua excavadora i que s'està retirant per fer-ho, però la P7 està tallada des del Vendrell, com dius, en sentit Tarragona, fins a Roda de Barà, on va tenir lloc aquest accident. Al Vendrell s'estan fent els desviaments, hi ha retenció per l'autopista fins a l'enllaç amb la Nacional 340, la principal via que està absorbint tot aquest trànsit, i encara doncs és recomanable optar per evitar aquest tram i anar a buscar directament la P2 o la 27 en sentit sud cap a Tarragona. Direcció Barcelona, ara ja, cap problema per circular.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, seguim amb temperatures suaus, eh?
Doncs sí, bona tarda. Temperatures bastant suaus a migdia, tot i que s'han anat desinflant els últims 2-3 dies i una miqueta més que es desinflaran de cara a demà. Ja no hi ha registres que arribin als 20 graus ni als 23, pràcticament 24 d'ara fa uns dies. Ens hem de quedar en aquesta franja que va, en aquesta forquilla que va dels 12-13 fins al 17-18 seran els valors més habituals aquesta tarda, amb intervals de núvols, però sense passar d'aquí, amb un sol estones més espantat, amb estones una mica més eficaç en funció de l'indret. I, de moment, els propers dies, pocs canvis.
Molt bé, doncs ens quedem amb això d'aquest sol espantat. Quan faltin 6 minuts per les dues, parlarem d'esports. Què explicarem avui, Montse Raya?
Doncs que el Barça busca un nou triomf a la Champions femenina de futbol per continuar líders de la competició. Avui reben el Benfica a 7:15 al Johan Cruyff. A la Champions masculina, nova remuntada blaugrana ahir contra l'Eintracht. 2-1, doblet de Koundé, els dos gols de cap. L'Uni Girona comença a partir d'avui a disputar la segona fase de l'Eurolliga femenina de bàsquet. Les de Roberto Íñiguez reben a Fontageu a 8:15 l'esquio italià i es mantenen invictes. A les Terres de Lleida torna la Copa Catalunya de Futbol aquest vespre, setena ronda. El Lleida visita el Nàstic Sports Academy, equip de primera catalana. I els jugadors del Nàstic consideren clau aconseguir la victòria les dues jornades abans de l'aturada de Nadal per començar l'any en zona d'ascens. Ara mateix els granes són setens al grup segon de la Primera Federació.
Som el Catalunya al Dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i la Montse Duran avui al control central. Són la 1:05, comencem.
Catalunya al Dia.
Set de cada 10 cirurgians plàstics catalans han atès alguna complicació postoperatòria de persones que se sotmeten a cirurgies d'estètica low cost en països com Turquia o Colòmbia. Això ho diu una enquesta de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica que revela que l'augment del turisme d'estètica de baix cost fa que es tripliquin les complicacions postoperatòries greus. A veure, Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Perquè estem parlant de quin tipus d'operacions que són les que més problemes generen?
Doncs sobretot les que són de reconstrucció d'abdomen i les liposuccions. És el cas de la Mariami Mervejvili, amb 22 anys va viatjar a Istanbul perquè es volia fer una elevació de glutis. A través de TikTok va contactar amb una clínica turca que li oferia per uns 6.000 euros un paquet per operar-se els glutis, la liposucció i un augment de pit amb l'hotel i el xofer inclosos.
Una vez que bajé al quirófano, ahí es cuando dije dónde me he metido, porque era muy fuerte las condiciones. O sea, no llevaba mascarilla, sin guantes, colocando el material, todo eso lo vi, no tiene nada que ver con un quirófano de aquí a allí. Como muy antiguo, no tenía ni pantalla, no tenía nada.
Va tornar amb un xoc sèptic i va haver de sotmetre's a dues operacions a vida o mort. Va estar en coma una setmana i un mes a l'UCI. El greix que li havien posat al glúti estava infectat amb un bacteri resistent.
La primera cirurgia solo me limpiaron la infección de la barriga porque me estaba llegando tanto al pulmón como al corazón. Fue cuando ya me quedé dormida, al cabo de 7 días me despierto y me tuvieron que meter al quirófano otra vez y quitarme toda la grasa de los glúteos porque todo estaba infectado.
Que sembla increïble, sembla un guió d'una pel·lícula de terror directament.
Totalment.
A veure, ens imaginem que l'auge d'aquest tipus de turisme estètic, low cost, és el preu, però clar, és molta la diferència que hi ha.
Doncs sí, segons la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica i Reparadora, països com Turquia o Colòmbia, i més països de Llatinoamèrica també, rebenten els preus de les operacions d'estètica que acostumen a costar la meitat o menys que aquí. I també hi ha un altre motiu més, Estela, ens ho explicava la mateixa Marimi, i és que els resultats de les operacions que es fan aquí són massa naturals. Els cirurgians d'aquí fan operacions que amb un resultat molt natural, no, del cos. I aquest tipus de persones busquen formes més voluminoses, més marcades. El cirurgià plàstic i membre de la societat, el doctor Francesc Mora, explica a 3Cat Info amb què es troben.
Des de cicatrius, des d'infeccions, des de problemes molt greus de salut, que són el tumorisme pulmonar, és a dir, hi ha complicacions que d'altra manera podien ser tractades o no apareixerien amb altre tipus de sistema sanitari i, en canvi, poden aparèixer en aquest context de turisme sanitari.
I compte també perquè després han de tornar i l'avió pot acabar sent també un mal de cap, no?
Totalment, o sigui, el que fa l'avió pujar dalt d'un avió després d'operar-se és que empitjora molt les complicacions que hi pugui haver perquè multiplica per 10 les possibilitats de tenir una trombosi pulmonar.
Doncs déu-n'hi-do, gràcies, Mònica, bon dia.
Adéu, bon dia.
Relacionat amb això, els Mossos d'Esquadra donen per desarticulada una xarxa de 9 membres que tenia com a cap un metge endocrinòleg de Barcelona que traficava amb testosterona, l'hormona del creixement, i amb Viagra. En paral·lel s'ha descobert un entramat d'empreses de blanqueig de capitals relacionat amb aquesta trama. Anem, doncs, cap a la comissaria central dels Mossos a Barcelona. Allà han donat detalls d'aquesta operació i tenim en Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, perquè el cap de la trama sembla que és força conegut, si més no, a xarxes, eh?
Sí, seria, segons les investigacions policials, el metge endocrinòleg influencer i exculturista Àlex Costa, el qual judicialment s'ha ordenat el tancament de les seves xarxes socials, però del qual encara se'n pot trobar contingut. L'hormona del creixement, la testosterona i els medicaments per l'erecció s'importaven de Lituània i es distribuïen, per exemple, camuflats en paquets de productes d'herbolari. El sergent dels Mossos d'Esquadra, Santi López, explica com les tasques de l'organització estaven perfectament delimitades.
Com a personal sanitari o mèdic només tenim una persona, una segona persona que era l'encarregada de gestionar tots els pacients barra clients que es derivava a la corresponent misplicació de missatgeria instantània, un grup secret perquè allà es pogués fer la comanda. Aquí entren a jugar la resta de membres de l'organització en quant a la logística pròpia dels enviaments de la paqueteria.
La investigació va començar a principis d'any. A finals de novembre es van fer 13 entrades i registres, 9 detencions. Es van intervenir 40.000 comprimits, 2.500 vials de l'hormona del creixement, molt cara al mercat negre, i 500 comprimits de Viagra. Des de l'Hospital de Bellvitge, la doctora endocrinòloga present a la comissaria, jo crec que és la primera vegada que teníem una doctora, una metgessa, en una comissaria dels Mossos d'Esquadra en una roda de premsa, Núria Vilarrassa, adverteix del consum d'aquestes substàncies.
Cada cop més rebem gent jove que ha pres tractaments amb anabolitzants i consulten per problemes de fertilitat i d'impotència, perquè quan estàs prenent alguna cosa de fora, el teu propi cos deixa de produir el seu, en concret testosterona. I clar, a vegades això és irreversible.
La investigació ha tingut la participació de la Interpol, ha descobert un patrimoni, a més, ocult d'aquesta organització superior al milió i mig d'euros. Es van arribar a comissar 300.000 euros en comptes corrents, 250.000 euros en efectiu i 150.000 dòlars en criptomonedes.
Doncs són els detalls de l'operació que acaben de donar-ne detalls als Mossos d'Esquadra sobre aquesta xarxa de nou membres que tenia com a cap un metge endocrinòleg de Barcelona, molt conegut a xarxes i que traficava amb aquestes substàncies il·legals. Gràcies, Miquel, bon dia.
Molt bon dia, Estela.
Doncs una altra pota derivada d'aquesta pressió que afegeixen les xarxes socials al de per si complicada relació amb el cos que tenen algunes persones són els trastorns de conducta alimentària. Han augmentat un 26% en un any a les comarques de Girona. En total es van tractar prop de 1.000 casos l'any passat al programa d'atenció específic de l'Institut d'Assistència Sanitària a Girona. Una tendència a l'alça que s'ha disparat des de la pandèmia i que és especialment destacada en el cas dels menors, dels més joves. Girona, Maria Rovira, com s'explica aquest augment de casos de trastorn alimentari?
Sí, doncs es vincula encara als efectes de la pandèmia que va marcar un punt d'inflexió i és que des del 2019 fins ara s'han doblat el nombre de trastorns de conducta alimentària a les comarques de Girona. També hi té a veure la detecció precoç a través del model d'atenció integral i esglaonat de la Regió Sanitària de Girona. Ens ho explicava Glòria Tràfec, coordinadora del programa específic per trastorns de conducta alimentària de la Regió Sanitària de Girona.
I és cert que, malgrat pensàvem que podria ser que s'anessin atenuant o fins i tot s'aturés aquesta tendència, l'evolució dels trastorns alimentaris són de llarga evolució. Són trastorns que duren entre 4 i 6 anys i, per tant, és lògic també que una mica tinguem aquests efectes col·laterals del que van viure i que han anat debutant i que van apareguent casos.
La mitjana d'edat en adults és de 30 anys i apareixen trastorns relacionats amb altres patologies o també recaigudes.
I és veritat que també apareixen casos que, o bé per una situació, un esdeveniment vital estressant, trobem persones que cauen i debuten per primera vegada amb un trastorn alimentari. És a dir, que trobem una polaritat que creix, persones grans o persones que havien abandonat el tractament i han tornat, o que venen doncs, d'altres tractaments fora del nostre abast.
I com dèiem, Maria, que són trastorns que pugen sobretot en menors.
Sí, en aquest cas, l'augment de trastorn alimentari en menors va ser d'un 34% l'any passat en una detecció que s'ha aconseguit fer de manera precoç, segons Glòria Tràfec.
Són trastorns molt inespecífics, no són tant l'anorèxia o la bulímia que es diagnostica i més tard. També és veritat que a nivell social hi ha més sensibilització i des de les escoles, des del programa d'atenció primària, jo crec que hi ha un treball més estret amb els professionals d'atenció primària, de salut, i jo penso que això també facilita evita que arribin més casos.
Un increment al qual també tenen a veure les xarxes socials, on els menors busquen referents i models.
És veritat que les xarxes socials, els factors del grup d'iguals, influeixen, òbviament. Són patologies multidimensionals, amb una certa complexitat, que el que veiem només és la punta de l'iceberg i que hi ha molts factors que hi conflueixen.
La mitjana d'edat dels casos en menors és de 15 anys, tot i que també se n'han detectat en nenes d'11 i 12 anys.
Doncs atendre casos de trastorns de la conducta alimentària amb la realitat virtual en entorns rurals és el que ha fet la Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre juntament amb la Universitat Rovira i Virgili amb una prova pilot que s'ha fet al Montsià. Em posta Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
A veure, com ha estat aquesta prova i, sobretot, com s'ho han fet?
Doncs mira, pels impulsors ha estat tot un èxit. Ho han fet amb 10 joves d'entre els 12 i els 24 anys, pacients d'aquí de la Fundació. A 5 noies els han donat un equip amb unes ulleres de realitat virtual. Un cop superada, important una primera prova per veure com reaccionaven, només ha estat qüestió de posar-se-les els dies i les hores que tenien les visites programades. Lídia Sarrios, la investigadora principal del projecte.
En el kit que se li donava tenia els comandaments, les ulleres i el mòdem, que era un router inalàmbric connectat a les ulleres independentment si la pacient tenia wifi al domicili o no en tenia. I fèiem via remota, mos connectàvem amb la pacient perquè això també era com una cosa més, un criteri més de seguretat del pacient per poder veure i observar la pacient en aquell moment.
El fet de treballar amb la realitat virtual els permet focalitzar-se en punts més específics sense haver-se de desplaçar fins a posta on hi ha el centre.
Se simula un restaurant i a partir del restaurant, en una carta, en un acompanyament o sense, depenent de l'estat emocional, li podem incrementar el malestar, no? A veure com la persona se sent, no? En l'alimentació, se sent acompanyada. Se treballen la distorsió de la imatge corporal i l'aproximació a l'alimentació.
La prova pilot s'ha fet gràcies a l'aportació econòmica de la Secretaria de Polítiques Digitals i el suport rebut tant per part de la Fundació IDOSCAT com també de la Mobile World Capital. Ara l'objectiu és entrar en una segona fase amb més participants i on s'introduirà nova tecnologia per fer-lo més immersiu i personalitzat.
Passen pràcticament 2 minuts d'un quart de dues del migdia. Avui és el primer dia que les mascaretes són obligatòries als centres de salut, als hospitals, a les residències de gent gran i a centres de persones amb discapacitat. I ho seran almenys durant els pròxims 15 dies perquè aquesta setmana s'han doblat els casos de grip, ahir ho explicàvem, i estem arribant a xifres que superen ja els pics dels últims 10 anys. Mònica.
Sí, des del Departament de Salut, el subdirector de Vigilància i Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, manté que el pic de la grip s'espera per Nadal, una època que pot complicar encara més la situació. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
De moment, segons les dades, com està evolucionant el pic, sí. Ara, què passarà després de les festes de Nadal és difícil dir-ho, perquè ja sabem, no?, que és una època que hi ha molta interacció social, hi ha moltes reunions en espais tancats, i potser això farà, no?, que diguem-ne, el pic es pugui allargar posteriorment una mica més. Ja veurem, a veure.
I amb aquest escenari es plantegen fer obligatòria també la mascareta al transport públic? Aquests dies, de fet, ja estem veient molta gent que en porta.
Doncs mira, el Jacobo Mendoroz ho descarta de moment. Això sí, si són persones vulnerables, recomanar portar-la posada i sobretot si tenim símptomes de grip, clar.
I com s'està notant això als centres de salut?
El doctor Robert Guerri, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, assegura que tenen moltes més visites i ingressos, però com cada any, declaracions també al matí de Catalunya Ràdio.
No, això no és el Covid un altre cop, estem en una situació que és la grip estacional, no hem de perdre una mica el nord de cap on estem. Hem de saber que el sistema sanitari es tensiona en aquests moments, hem de tenir una mica de paciència en aquest sentit. L'únic que és veritat que les esperes són molt més de les esperades, però que sí que és veritat que el sistema en aquest moment no es col·lapsa.
Doncs una situació de la grip que coincideix amb la segona jornada de la vaga de metges. El Sindicat Metges de Catalunya xifra en un 55% el seguiment de la protesta avui. Diu que té més incidència a la demarcació de Barcelona i a l'àmbit dels CAPs, de l'atenció primària. El Departament de Salut rebaixa l'èxit de la protesta fins al 7%. Els metges es manifesten aquest matí fins a la seu de la Conselleria i participen més d'un miler de facultatius. Tenim una unitat mòbil seguint aquesta mobilització dels metges amb en José Antonio Rodríguez i l'Anna Escurà. Anna, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs mira, ara fa pocs minuts abans de la una hem arribat a les portes de la Conselleria de Salut. Una conselleria que es veu que per primera vegada estava tancada, envoltada amb tanques. La d'avui ha sigut una marxa molt festiva. Ha sortit minuts abans de les 11 de la Facultat de Medicina i hem trigat 2 hores a arribar aquí al Departament de Salut. Durant el camí no han deixat de cantar consignes com no és vocació, és explotació, metge explotat, pacient maltractat, o a tu també t'afecta. Com deies, Metges de Catalunya, ells asseguren que hi ha avui més de 2.000 persones a la manifestació d'avui i que també més metges que ahir s'han adherit a la convocatòria de vaga. Xavier Lleonart és el secretari general del sindicat.
Avui tenim més participació tant a la manifestació com a la convocatòria de vaga i això és un tsunami que no hi haurà ningú que ho aturi perquè els metges i les metgesses estem tossudament alçats i no pararem fins a aconseguir els nostres objectius. És la defensa de la professió i la defensa d'una atenció als pacients de qualitat.
Doncs durant aquesta manifestació, que com deies, Anna, ha acabat a la Conselleria de Salut, que està aquí al recinte de la maternitat, al barri de les Corts, alguns veïns han mostrat el suport a les reivindicacions dels metges, no?
Doncs sí, durant tot el trajecte els veïns els aplaudien, els animaven, aixecaven el punt en l'aire, els feien fotos, els feien vídeos. Fins i tot hem vist una senyora ensenyant-li les consignes, cantant-li les consignes, el que suposo que era el seu net. I nosaltres el que hem fet és parlar amb alguns d'aquests veïns.
Estic absolutament d'acord, estan molt explotats i és un desastre. Pobra gent. Els estan matant a treballar i els sous no són dignes. Les nostres vides estan en les seves mans.
No sé el que reivindiquen, però entenc que els hem demanat molt i ara els hem d'oferir una mica més del que tenen.
No podem continuar així. Funciona la medicina per la vocació que tenen i per totes les hores que fiquen.
A hores d'ara encara queden alguns facultatius a les portes del Departament de Salut, però hem de dir que ja han començat a desfilar i ja s'està començant a desconvocar la manifestació.
Entesos, doncs gràcies, Anna Escura, amb el suport tècnic del José Antonio Rodríguez en aquesta unitat mòbil seguint aquesta protesta, segon dia de vaga de metges. Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, posem la lupa ara en un cas concret. A les Terres de l'Ebre, Comissions Obreres denuncia falta de personal a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Una situació que provoca que no es cobreixin tots els permisos i baixes i que els equips treballin per sota dels mínims necessaris. Jordi Barranca, quines són les demandes concretes que fan en aquest hospital?
Bàsicament parlem de la cobertura total de baixes i permisos i del compliment de les ràtios de personal en tots els serveis i en tots els torns. La falta de personal és una demanda ja estructurada dels sindicats. Cinta Montserrat és la presidenta de la Junta de Personal del Verge de la Cinta.
La demanda d'assistència sanitària ha anat augmentant. I a mesura que la demanda ha anat augmentant, el personal s'ha anat quedant curt. Llavors, sí que s'ha augmentat personal, no podem dir que no s'hagi augmentat, però és que la demanda de pacients també ha augmentat. El nombre de consultes, el nombre d'ingressos, el nombre d'urgències que s'atenen també és major. I tot això va influint amb els professionals.
Per tot plegat fan concentracions cada dimecres a primera hora i demanen un pla de recursos humans que doni resposta a la realitat del centre. Fa mig any els problemes de personal es van concentrar en serveis com el d'urologia. De fet, durant uns dies es van derivar les urgències al Joan 23 de Tarragona. La solució que es va trobar va ser fer venir especialistes d'altres centres de Barcelona i Lleida.
La 1 i 23, prop de 2.000 persones dormen al carrer a Barcelona, segons l'últim recompte d'Arrels Fundació. Us explicàvem la setmana passada que havien sortit amb l'ajuda de voluntaris a fer aquest recompte. Són 2.000 persones, és una xifra rècord, representa un 43% més que el recompte de fa 2 anys i també supera les estimacions que havia fet l'Ajuntament, que ho xifrava en 1.700 persones. Sants Montjuïc és el districte que té més sensellarisme, seguit de l'Eixample, Ciutat Vella i Sant Martí. Anem cap a la seu de la Fundació Arrels. Mar Riera, bon dia.
Bon dia. Arrels assegura que aquestes prop de 2.000 persones és una dada de mínim, ja que només es comptabilitzen les persones que es van trobar aquella nit i queden fora els assentaments, una part de Montjuïc, el centenar de persones que van dormir aquell dia en equipaments d'emergència i la seixantena que per primer cop es van detectar als voltants de l'aeroport. La directora d'Arrels, Bea Fernández, explica que ara es troben més gent que s'agrupa i dormen tendes.
que és un fenomen que en el 2023, no per seguretat, perquè són persones que venen d'altres llocs i es tornen a ajuntar, perquè es coneixen, pel motiu que sigui, s'agrupen, són persones individuals, però que a l'hora de dormir o a l'hora de recerar-se, doncs ho fan en grup.
A veure, Mari, anem per al detall dels districtes, perquè veiem que Ciutat Vella ja no és el districte que més persones té dormint al carrer.
Ara al capdavant hi ha Sants Montjuïc, seguit de l'Eixample, Ciutat Vella i Sant Martí. Des d'arrels avisen que els desallotjaments que s'han fet al centre de la ciutat han incrementat aquests desplaçaments a zones més aïllades. Sentim Fernández.
Ciutat Vella tradicionalment ha estat el barri o el districte on hi ha un nombre més elevat de persones. En el 2025 és el tercer districte amb persones en situació de carrer. Ha incrementat, o sigui, com us deia, tots els districtes han incrementat, però ha incrementat, per exemple, Sants, la zona, el districte de Sants-Montjuïc és el que inclou la zona de la zona franca, tota la part de la zona franca, i el districte de Sant Martí, on també s'han desplaçat moltes persones.
Per tot plegat, Arrels demana invertir en habitatge públic, que les persones que dormen al carrer puguin accedir a un pis de la taula d'emergència social, obrir més espais de baixa exigència i impulsar polítiques proactives d'empadronament. També reclamen que es deixi de criminalitzar el col·lectiu i s'impulsi la llei d'una vegada per totes del sensellarisme, que s'està tramitant des de fa 4 anys al Parlament.
I l'Església Catòlica va atendre pràcticament 1 milió de persones l'any passat a Catalunya. Ho recull el balanç que s'ha presentat avui, que també explica que un 22% del seu pressupost surt de les contribucions de l'IRPF que fan els catalans a la declaració de la renda. Barcelona, Quim Codines.
El pressupost amb què ha comptat l'Església Catalana aquest 2024 ha sigut de 146 milions d'euros, el 22% del qual prové de l'assignació tributària i un 51%, entre d'altres fonts d'ingrés, prové de les donacions voluntàries. Tot i això, Daniel Palau, delegat del Secretariat Interdiocesià per a Mitjans de Comunicació Social del Tarraconense, ha explicat que encara que hi hagi una baixada de l'IRPF, busquen l'autoeficiència davant d'aquests ingressos. D'altra banda, Daniel Palau ha remarcat que per part de l'Església Catòlica la immigració sempre serà rebuda i que l'Església ha de ser un exemple d'acollida i integració social.
Sempre hem volgut des de l'Església acollir, dignificar, formar i, en darrer terme, proposar una integració, que és un exercici sublim d'humilitat, tant pel qui arriba com pel qui acull.
Amb aquests resultats, l'Església Catòlica Catalana ha afirmat que continuarà treballant en reforçar la seva tasca social i amb el compromís d'ajuda cap a les persones més vulnerables.
Catalunya al dia.
Tres minuts, dos quarts de dues. Potser recordareu fa unes setmanes que us explicàvem que l'Ajuntament de Caldes de Montbui reclama a l'Estat la restitució de 48.000 euros de les arques municipals que el règim franquista va espoliar acabada la Guerra Civil. Doncs bé, aquest matí l'alcalde d'aquest municipi s'ha desplaçat a Madrid per registrar la demanda davant del Ministeri de Memòria Democràtica. Anem doncs cap a Madrid, Dani Sainteja.
L'alcalde, el republicà Isidre Pineda, reconeix que no sap si la demanda tindrà èxit, però assegura que fan el pas per obrir camí a altres ajuntaments i també als veïns del municipi que van patir la repressió franquista en forma d'espoli.
Probablement no hauríem de ser el primer ajuntament que 50 anys després de la mort del dictador interposin una demanda com aquesta, però si després n'hi ha més d'ajuntaments que s'hi sumen i que investiguen el que va passar en els seus municipis i reclamen a l'Estat el que és legítim, el que és de justícia, doncs haurem complert, potser com a municipi.
Els estudis encarregats per l'Ajuntament han acreditat que quan les autoritats franquistes van entrar al poble es van endur 70.000 pessetes de l'època de diferents entitats municipals. Al canvi són 48.000 euros actuals que si el govern espanyol els hi torna, l'alcalde avança que es destinaran a més polítiques de memòria.
I ara ens situem a l'audiència de Lleida. Fa poca estona s'ha acabat el judici per la partida de cocaïna més gran confiscada mai a les comarques de Ponent, en parlàvem ahir, amb un mosso d'esquadra al banc dels acusats. Avui, membres de la divisió d'afers interns que el van investigar l'han vinculat a l'entramat que va importar més de 620 quilos de droga des de Panamà.
Lleida, Estela Busoms, l'agent jutjat estava al punt de mira per un increment inusual del seu patrimoni.
Hola, Estel. Sí, d'aquí van sortir les sospites i la investigació interna el va relacionar amb aquesta operació. Han explicat que persones vinculades al narcotràfic esmentaven l'agent investigat en escoltes policials que feien per un altre cas, el del jove desaparegut quan feia de vigilant d'una plantació de marihuana a les Borges Blanques. Sentim un dels Mossos d'Afers Interns.
Creo recordar que decían que le gustaba mucho el dinero, que si la policía lo investigaba caería y que él conocía, uno de los interlocutores conocía al mosso que había estado metido en toda esta historia.
El mosso jutjat ha estat l'últim que ha declarat i ho ha negat tot. Només ha reconegut haver intercedit en el lloguer de la nau industrial on havia d'arribar la droga, però sense saber res de les intencions criminals de l'entramat. Així responia el seu advocat.
Sobre si sabía usted o conocía, de alguna manera, que era para introducir droga en España.
No, era para guardar vehículos y material. Es que no tengo más información, no se ve ni el tamaño de los vehículos siquiera.
La Fiscalia demana per al mosso jutjat 9 anys de presó i una multa de 66 milions. L'agent és l'únic dels 5 acusats per qui ha seguit el judici, perquè els altres 4, recordem-ho, ahir ja van admetre els fets i van pactar condemnes d'entre 2 i 6 anys de presó.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Doncs així hem arribat a 2:15 i, com sempre, pels vols d'aquesta hora, intentem fer un repàs a les notícies més vistes a la web i a l'app de 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
I comencem per aquesta notícia referent a Sant Hilari, no?
Sí, Sant Hilari. És el poble amb més veïns enterrats a la fossa de Girona, no? Estem parlant de després de la Guerra Civil. Hi ha una història de revenges i divisió a Sant Hilari que podreu llegir en aquest article, que fa que 14 de les 500, de les més de 500 persones enterrades en aquesta fossa comuna de Girona, doncs siguin d'aquesta població. Ara s'ha fet una crida perquè s'afegeixin a una demanda que en reclama l'exhumació, que no és fàcil, sembla, vull dir que ho podeu llegir en aquest article del 3Cat Info.
És una exemplificació, no?, del que va ser la Guerra Civil, no?, probablement, sí, un trobem... poble petit com van els bàndols.
En trobem exemples cada dia, no?, i aquest és un.
Què segur. Més tenim avui, Marc?
Mira, reintroduir el llop per controlar la població de senglars, eh? Aquest gran debat que ja és segon dels temes que es parlarà a les taules de Nadal. Aquí trobareu opinió d'ecologistes i ramaders, no?, els dos sectors, diguem que tenen opinions més divergents en aquest camp, i, en fi, podreu llegir també aquest article, doncs, com aquest grup del Llop Catalunya reivindica que s'afavoreixi el retorn d'aquest depredador.
Veurem què passa. I fa un any, de què parlàvem?
Doncs mira, parlàvem de la muntanya de Montjuïc amb la idea de rescatar el pla de la línia 2 del metro per fer-lo passar per sota de Montjuïc i anar cap a la zona franca i més cap allà, fins i tot fins a l'aeroport, si calia. En total eren 6 parades. Bé, un any després, sapiguem que continua igual de parat el projecte.
Anava a dir, no s'ha avançat, no?
No s'ha avançat gens. És un túnel de 6 quilòmetres, està pressupostat en 495 milions d'euros. És una idea que l'Ajuntament va recuperar, la Generalitat hi va donar el vistiplau, però, com us dic, un any després no s'ha fet res. L'únic que sí que s'ha posat en marxa en aquest any és una línia d'autobús express que fa justament aquest recorregut que farà aquesta futura línia ampliació de la línia 2 a metro cap a Montjuïc, que és un recorregut que fa la línia d'autobús X3, si no m'equivoco, i res, i fa aquestes mateixes parades per Montjuïc.
Per tant, no tenim recorregut subterrani, però
sí. De moment, metro no, però autobús sí que hi podem anar.
Molt bé, Marc, doncs escolta, fins demà.
Adéu-siau.
Catalunya al dia.
Doncs bé, ara descobrireu, els qui no la sabeu, la història d'uns cinemes multisales de Roses, a l'Alt Empordà. En Jordi Danés segueix el llegat del seu pare, en Ramon Danés, que era un flaquer amant del cinema que, per diversificar el negoci, va obrir els anomenats cinemes Roses fa 25 anys.
Soc a la Gran Via Pau Casals de Roses, davant d'una sala multicine, els Cinemes Roses, 5 sales, sessió cada dia. Un poble amb 20.000 persones empadronades, molts, però, de França, d'altres anglesos. I he quedat amb en Jordi Danés, avui coneixerem la seva història, que va començar amb el seu pare, amb el Ramon. Hola, Jordi, bon dia.
Hola, bon dia, Laia.
Caram, déu-n'hi-do, multisales, veig aquí. Venda de crispetes, venda de begudes, venda de llaminadures.
Sí, sí, multicines a Roses que no tothom ho valora, però jo crec que no hi ha gaires pobles d'aquests habitants que ho tinguem, això.
Teniu 5 sales. Entrem a una sala, per exemple? Ara som a la porta de la sala número 1. Entrem... Home, aquí la sonoritat ja és diferent, eh?
Sí.
Com comença la història del cinema?
Doncs La història, com t'he dit abans, era, ha sigut molt curiosa, perquè clar, nosaltres no venim del món del cinema, sinó nosaltres érem flequers, amb el meu pare. Teníem una flega que era molt gran, treballàvem molt, sobretot a l'estiu, llavors ell buscava un negoci per tot l'any. I mira, i ell era un empresari que sempre mirava primer pel poble, que abans per ell, i va dir, què falta a Roses? Doncs a Roses falta un cinema, doncs va, anem a mirar, aviam si trobem algun local que estigui bé i tirem endavant. I així va ser com vam començar, fa més de 25 anys ja.
A ell li agradava el cinema?
No, ell era un fanàtic del cine, vull dir, ell era... Li agradava molt el cine, vull dir que, mira, tot el que va invertir ho va posar-ho aquí, vull dir que...
Són 5 sales. Si no ho tinc mal entès, anem a la d'aquí al costat. Aquí veig que hi ha un projector amb 3D, també hi feu pel·lícules 3D.
Sí, el 3D, bueno, va ser com una moda, però, bueno, no és, creiem que pot tornar, i ara hem tornat a posar una sala amb 3D, i ara en tenim dos, que abans només en teníem una.
Feu sessió cada dia. Entenc que l'estiu, evidentment, Roses és un poble turístic. Com és que feu sessió cada dia? Dues, si no ho tinc mal entès, no? Entre setmana?
Sí, aviam. Jo crec que l'ideal seria tancar algun dia entre setmana, però en un poble. És a dir, abans ja vam començar tancant algun dia, tancàvem els dimecres, per exemple. Llavors només anaves pel carrer i només te deia, ostres, no tanquis dimecres, que és l'únic dia que puc venir. I en un poble, al final, dius, mira, va, doncs tirem endavant, tanquem caigurim cada dia, fem alguna sessió menys, perquè la nit, a l'hivern, ja no té sentit, perquè no ve gent, però sí, obrim cada dia.
Per tant, el públic d'entre setmana i hivern, entenc que és la gent del poble, no?
Sí, gent del poble, ens ve bastanta gent també de Cadaqués, de Palau, dels pobles del voltant.
Com es fa per mantenir-ho? M'has explicat que l'edifici és vostre, o sigui, com és que un cinema multisales en un poble com Roses es manté cada dia obert?
Sí, és una bona pregunta, això. És a dir, abans era més fàcil, perquè abans la gent venia molt més al cine, i ara, des de la pandèmia, doncs hem baixat poder un 30% el que fèiem les recaudacions. Clar, doncs mira, ajustant costos, vull dir, una mica menys de personal, modernitzant les sales, fent-les més eficients, vull dir, estalviant llum, una mica tot, vull dir, apretant-nos el cinturó, sobretot a l'hivern, que és com costa més.
I tu fas de tot aquí? Tu et trobem aquí cada dia a tota hora?
Sí. Bueno, home, almenys quan estic fora de Roses. Però si estic a Roses, estic aquí, està clar. Vull dir, perquè com que és un cine petit i el portem amb poca gent, doncs tant puc estar posant crispetes com venent entrades com trencant-les. Vull dir que sí.
Què suposa per tu el cinema?
Home, per mi és com un fi, diguéssim, no? Perquè veus... Estic molt orgullós de que Roses tingui unes sales com aquestes. I llavors cada dia quan vinc, dic, mira, a vegades vas a pobles semblants a Roses i dius, ostres, no hi ha cines, no hi ha aquest tipus d'ofertes, saps? Llavors, no sé, també m'agradaria que la gent ho valorés una mica més i tornés a venir al cine, però al final el cine no deixa de ser un acte social, saps? Vull dir que, evidentment, que tothom està més còmode a casa, però clar, al final tampoc podem estar a casa tot el dia, saps? Vull dir, jo convido la gent a que surti una altra vegada i torni a venir al cine, i no el meu, a tots els cines, saps? Perquè al final també és cultura, vull dir, la gent també està perdent molt això.
D'en Jordi Danés, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs moltes gràcies també, Laia Claret, per aquesta entrevista. El cinema de Roses, un exemple més de com de vegades els comerços són alguna cosa més que simples negocis, són una part de l'ànima d'un poble, una part important de la socialització dels seus habitants i, com en aquest cas també, dels municipis veïns. Teatre també, Maricel tornarà a Barcelona i ho farà de la mà del Mago Pop, que n'ha adquirit els drets de Degoll de Gom. A més, Antonio Díaz també ha avançat que el seu espectacle Nada és impossible només ja es farà a la capital catalana uns 3 mesos l'any. Però els grans anuncis no s'acaben aquí, Barcelona, Montse Camps.
Bon dia, Estel. El més pur estil Hollywood, el Mago Pop, envoltat de celebritats i amb la presència del president Salvador Illa i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre altres personalitats, ha anunciat diverses coses, com ara que Maricel tornarà a Barcelona en un futur pròxim, que es crearan els Broadway European Awards, que premiarà els millors espectacles europeus, també que col·laborarà amb el gran compositor anglès Andrew Lloyd Webber en un projecte de màgia que no ha avançat, que el seu espectacle Nada és impossible quedarà i es farà a Barcelona 3 mesos l'any i el més important per ell, que farà una gira mundial de màgia pels estadis que arrencarà el 2027 al Bernabéu i acabarà a l'Spotify Camp Nou. Serà, diu, el millor espectacle i el més car de la seva vida en col·laboració amb Doctor Music i ha dit, mitja en broma, que tant de bo acabi el 2035.
Quan acabi la gira mundial probablement em retiraré. Acabar el Camp Nou significarà moltíssim i començar el Bernabéu significa també una barbaritat. Estic molt, molt feliç.
Sobre Maricel n'ha dit això.
Ostres, Maricel té nivell per mi, Broadway té nivell West End i s'ha de veure a tot el món, des de Barcelona a tot el món. I, per suposat, penso que queda moltíssima gent a casa nostra que no l'ha vist i que l'ha de veure com és, sense tocar-la.
Una gran presentació amb aparició sorpresa inclosa en premsa internacional i amb grans estrelles com Helen Hunt, Aaron Paul, Mira Sorvino o Leonard Watling, que són els que han anat fent tots aquests anuncis.
Musiqueta nadalenca per il·lustrar aquesta notícia, i és que els mercats nadalencs, el Pare Noel i les aurores boreals són alguns dels atractius que més demanen els turistes catalans aquest hivern, segons les agències de viatges. Preveuen fins un 15% més de reserves aquesta temporada de Nadal, tot i que hi ha destinacions a la baixa, com els Estats Units. Miquel Muñoz, bon dia.
Bon dia, doncs sí, ciutats com Alsàcia, Lapònia o Islàndia són alguns dels destins de moda aquest Nadal, segons l'Associació d'Agències de Viatges ACABE. Les empreses fan un balanç positiu de l'any, han crescut de mitjana vora un 10% respecte al 2024. El que continua a la baixa és la demanda per anar als Estats Units, mentre pugen ciutats com Dubai o Abu Dhabi. Ho ha explicat el president d'ACABE, Jordi Martí.
Hem estat monitoritzant aquest interès pel mercat americà. A nivell emissor hem vist realment un desinterès, que això ha beneficiat altres mercats amb una bona connectivitat, com són el mercat asiàtic. Hem de tenir en compte que en èpoques de Nadal, Nova York, que era un clàssic que estava doncs, molt amunt en quant a preferència, i realment estem notant doncs, que la gent segueix viatjant, però hi ha molt menys interès.
I pel que fa als turistes que arriben a l'estat espanyol, Barcelona i Madrid lideren les arribades davant de les Illes Canàries i Balears. Els països que més visitants ens envien són França, els països nòrdics i els Estats Units.
Doncs una mica de tot, no? A destinacions de fred i altres de més temperades, diguéssim. Gràcies, Miquel.
Gràcies.
Catalunya al dia.
Doncs seguim parlant de turisme. Concretament, a la Costa Daurada ja aconsegueix la meitat de les pernoctacions fora de la temporada d'estiu. Ara es treballa per captar més operacions internacionals a la tardor i ara per Nadal, però cal allargar la temporada a l'aeroport de Reus per fer-ho. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Les dades de balanç de l'any s'acaben de fer públiques fa tot just una estona, no?
Sí, les ha facilitades la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme, que agrupa el 90% dels establiments d'aquest sector. Dels més de 21 milions de pernoctacions des del gener fins al novembre, 10 milions llargs s'han fet de gener al maig i de setembre a novembre. S'han aconseguit d'aquesta manera increments del 12% i del 10% respectivament i sobre les que hi va haver l'any passat. A l'estiu destaca el gran creixement que hi ha hagut del turisme britànic i irlandès per sobre del 20%. Ara, segons la presidenta de la patronal turística, Berta Cabré, l'objectiu és fer créixer aquest turisme també a l'hivern, però sobretot de cara a Nadal. Calen actuacions coordinades i conjuntes i sobretot que obri l'aeroport de Reus.
En el moment doncs, que els establiments prenem la decisió d'obrir unes setmanes més, aquestes setmanes vagin tots en la mateixa estratègia i que aquests establiments oberts i, per tant, aquesta possibilitat de captació d'aquest tour operador tingui acabat aquesta operativa a l'aeroport. Són aquestes tres peces que són essencials perquè això funcioni.
Fent balanç de tot l'any, s'ha notat un estancament del turisme espanyol i francès i comença a recuperar-se lleument el turisme rus. Entre els objectius per al 2026, a més de seguir incrementant la desestacionalització, hi ha també el mercat asiàtic, sobretot a la zona de Corea, on creix l'interès per la Costa Daurada.
Entesos, doncs, gràcies, Manel Sastre. Bon dia.
Bon dia.
2:03.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Atenció amb aquest cas. Una veïna de Reus, al Baix Camp, denuncia que està en risc de ser desnonada del pis que va comprar a Sòlvia i pel qual ha anat pagant la hipoteca puntualment. Assegura que Sòlvia li va vendre per error un immoble que en realitat era propietat d'un altre fons d'inversió. Clara Echevarría Domingo, des de Tarragona, a quins detalls tens aquest cas?
Hola, bon dia. Doncs sí, com deies, la propietària del pis, Anna Tàpies, explica del Matí de Catalunya Ràdio que l'any 2022 va comprar un pis a Sòlvia, però poc després va detectar que el número de cadastre corresponia al pis del costat i va començar a rebre visites de persones que deien que havien comprat aquell immoble. Tot plegat va culminar en rebre una ordre de desnonament. Tàpies ha explicat que l'origen del problema és la numeració del pis.
El problema és que abans aquest pis estava ocupat i l'altre del costat també estava ocupat. Llavors, la numeració estava aquí. El número 3 posava en aquest pis. Llavors Sòlvia va veure si ser tercera. O sigui, aquest és el meu pis. Pacto amb el l'ocupa o el desallotja d'alguna manera i el compro a la venda. Quan arribo jo, ja el compro i treu les reixes. El problema està en l'equivocació que va tenir Sòlvia, que em va vendre un pis que era de Gramini.
La dona diu que Sòlvia no ha donat cap resposta i reclama que assumeixi l'error i resolgui la situació.
Jo no penso que sigui mala fe, però clar, que hem de donar una solució. T'has equivocat? Vale, t'has equivocat. Doncs carrega'm la conseqüència. No considero que sigui una estafa, simplement que s'han equivocat i no van donar la cara.
Mentrestant, a l'espera de trobar una solució, la propietària ha aturat el procés de desnonament i estan pendents del que pugui decidir ara el jutge.
L'antiga fàbrica de Can Sant Pere a Premià de Mar, al Maresme, serà un pulmó verd al centre del municipi amb equipaments i habitatge social. L'Ajuntament va expropiar el recinte després de 25 anys de litigi, 25, amb la propietat i d'una dècada d'ocupació per part d'activistes que defensaven que la fàbrica passés a ser del poble. Premià de Mar, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
I què s'hi farà, doncs, aquí a Sant Pere?
Doncs un projecte que aprofiti l'espai pels veïns de Premià de Mar. Ens ho explica, ens ho resumeix l'alcalde Rafa Navarro.
Sobretot guanyar espai verd, molt d'espai verd, guanyar equipaments. Plantegem, almenys l'equip de govern, en fer habitatge social, promocionat directament per l'Ajuntament, seria també històric, la primera vegada. Traslladar el mercat municipal en aquesta pastilla i amb l'espai del Becil, l'espai protegit, honorar el compromís que teníem amb la gent que va ocupar reivindicant l'espai i fer doncs, un espai autogestionat, cultural i social. I guanyar places d'aparcament soterrat, si és possible.
Va ser el 15 d'abril de 2023 que es va firmar el conveni per expropiar el recinte i que resumia amb la frase «Can Sant Pere és del poble». Molts anys de lluita perquè l'antiga propietat Núñez i Navarro hi volia fer pisos.
Estem parlant de 20 anys, més de 10 anys de lluita des de dins d'un col·lectiu doncs, que reclama també els espais verds, més de 5 anys, que són els que porto jo d'alcalde i alguns més, de negociació amb les persones que ocupem en la fàbrica, de negociació per intentar arribar a un acord amistós amb l'antiga propietat, de decidir el l'abril del 2023 expropiar i finalment expropiar. Sí, sí, és una lluita intensa i històrica.
La demolició de les parts que no s'han de conservar va començar a finals de novembre. Els edificis protegits es rehabilitaran l'any que ve. En total, el recinte de Can Sant Pere és un espai de 9.200 metres quadrats al centre de Premià de Mar.
A Mollerussa continuen buscant solucions per reduir la quantitat enorme d'estornells que hi ha a l'avinguda del canal i que provoquen molta brutícia. Després de provar amb petards i amb altaveus que imiten el so d'ocells rapinyaires, ara han decidit fer una poda selectiva a més de 200 arbres. Lleida, Noelia Caselles, la previsió és acabar aquesta poda abans de Nadal.
Bon dia, Estel. Sí, fa una setmana ja es va fer una acció de neteja i desinfecció urgent a l'avinguda del canal, sobretot per eliminar excrements que cobreixen voreres i mobiliari urbà, com ara bancs. I ara el que estan fent és podar arbres, una operació que s'ha dividit en tres trams. Sentim el regidor Joel Bastons.
Un altre any doncs, ja hem tornat a notar la presència d'estornells, i és, i per tant, per mitigar i reduir l'impacte que hi ha, que anys anteriors ja havíem pogut doncs, comprovar doncs, que la poda és efectiva, doncs, per reduir doncs, aquest impacte que provoquen doncs, també per qüestions de salubritat i, bueno, i tal, no? Que l'Ajuntament també hem complementat amb un increment de freqüència de neteja en aquella zona.
La previsió de l'Ajuntament és que abans de les vacances de Nadal s'hagin podat els 200 arbres que hi ha situats al marge del canal. També està previst actuar a la zona del Passeig de la Salle. A més, es portaran a terme altres actuacions puntuals en diferents llocs de la capital del Pla d'Urgell. Tot plegat, com dèiem, per intentar eliminar les molèsties que aquests ocells provoquen al veïnat. Són sobretot excrements, però també brutícia i sobretot soroll.
Doncs tenim una última hora en referència al trànsit i aquests problemes que acumulava la P7 al llarg de tot el matí per un accident ahir d'un camió. Txell Garriga, equip viari, com ho tenim aquesta hora?
Sí, bon dia. Doncs una novetat important. S'acaba de reobrir la P7 al Vendrell en sentit sud. Recordem, com deies, estava tallada per la retirada d'un camió que transportava una excavadora i que va patir un accident ahir a la nit. S'acaba, doncs, de restablir aquesta circulació, però de moment seguim tenint, evidentment, la retenció a la P7 al Vendrell, on s'estaven fent els desviaments cap a l'ENA 340, que també manté la retenció, i queda ara un carril tallat en cada sentit a Roda de Barà.
Però que en principi hauria d'anar millorant aquesta situació perquè, com us deia, més s'ha reobert la P7 al Vendrell en sentit sud. Gràcies, Txell, bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
Seguim i ho fem parlant de l'Alt Empordà, on hi ha un projecte que es dedica a recuperar oliveres centenàries abandonades d'una varietat que només es troba en aquesta zona. És l'olivera Argudell. Es tracta de la Fundació Terra i Ànima, que s'encarrega de terrenys deixats per la manca de relleu generacional. I Núria Peraire, què ens pots explicar d'aquesta varietat tan autòctona d'oliveres?
Les oliveres d'Argudell són pròpies de l'Empordà i estan adaptades a la seva meteorologia. Fora d'aquesta zona n'hi ha molt poques. Se'n troben algunes al Pla de l'Estany i al Rosselló. Es calcula que hi ha unes 2.000 hectàrees plantades a tot el món i la Fundació Terra i Ànima en gestiona unes 22. Ho fan perquè arriben acords amb propietaris que ja no se'n fan càrrec i que no tenen relleu. Apliquen l'agricultura ecològica i regenerativa per recuperar les oliveres abandonades i regenerar la biodiversitat del sòl sense llaurar. Ho explica la directora de l'Espai Argudell, Helena Ullastres.
I el que la fa, quan diem, és singular i és única, és que si al món actualment hi ha 12,8, gairebé 12 milions d'hectàrees d'olivar plantat, d'olivera, Argudell només n'hi ha 2.000 hectàrees, que representa un 0,016%, crec.
La majoria de les oliveres són centenàries i algunes poden arribar als 700 anys, ens diu. Per això les reivindica davant altres varietats.
En plena crisi de sequera, en plena crisi ambiental, s'estan plantant varietats. Són consumidores d'aigua, grans consumidors d'aigua, i de varietats que no estan adaptades. Però nosaltres creiem que és important preservar aquesta varietat, i ho dic perquè la importància en quant a resiliència per la seva adaptació, perquè són oliveres velles.
En fan l'oli ecològic, que han batejat amb el nom Tres Bessanes. I, a més, han creat una associació amb 14 petits productors més per posar en valor la feina que fan.
Igualada ha presentat avui la 131a Cavalcada de Reis. És la més antiga de Catalunya, mantindrà el rei negre i els seus patges amb la cara pintada. L'únic aspecte que s'està treballant per fer evolucionar la festa és que hi hagi més patges blancs i rossos. Corresponsal a la noia, Montse Gené-Riba, bon dia.
Hola, bon dia. La Comissió de Reis d'Igualada, que és qui organitza la festa, diu que a Igualada no hi ha polèmica ni ningú que hagi demanat que es deixi de pintar la cara als patges i remarca que és una festa patrimonial d'interès nacional. Pau Durant, portaveu de la comissió.
Nosaltres treballem perquè tothom se senti còmode amb la festa, però no podem obviar que aquesta és una festa patrimonial, que té una trilogia marcada, uns elements marcats, i que continuem treballant en aquest sentit. És una festa, també, no ens hem d'oblidar, i el que hem de pretendre és que tothom s'hi senti a gust, integrat, la festa de tots i tots els igualadins, per tant, amb aquesta línia continuarem treballant.
Pau Durant remarca que hi ha un consens al voltant de la festa.
L'Ajuntament d'Igualada, en aquest cas, fa un any i mig va votar en ple i en majoria que nosaltres estàvem fent una bona tasca, que no hi havia per part de la ciutadania d'Igualada, i en aquest cas el seu òrgan representatiu, cap tipus de voluntat de racisme ni qualsevol ofensa voluntari a ningú. Com bé dic, la comissió, i també crec que comparteix l'Ajuntament, no obvia que hi hagi persones que es puguin sentir així, però com d'altres moltes qüestions.
En la mateixa línia, l'Ajuntament no hi veu conflicte. Miquel Vives, regidor.
Nosaltres com a Ajuntament el que fem és protegir la festa patrimonial de la nostra ciutat. Si aquesta festa ha d'evolucionar en un sentit o un altre, és una cosa que ha de decidir la comissió de Reis. Però com dic, no creiem que hi hagi cap tipus de conflicte en aquest sentit.
Del miler de patges que surten aquell dia al carrer, la gran majoria són patges negres perquè és el que tothom vol. En canvi, costa molt trobar patges blancs o rossos.
Doncs de seguida els esports, però abans afegirem que el 2025 ha estat un any de rècord per Catalunya Ràdio. L'ha tancat amb 680.000 oients d'audiència mitjana, una xifra que supera la del 2017, que va ser, com sabeu, un any marcat per l'actualitat política al voltant de l'1 d'octubre. I aquest programa que esteu escoltant, el Catalunya al dia, incorpora 4.000 oients més, arriba als 14.000. Per tant, moltíssimes gràcies a tots.
Esports.
I ara 5 minuts per l'actualitat esportiva en desconnexió per les 4 demarcacions aquí a Barcelona. Montse Raya, bon dia.
Hola, bon dia.
El Barça busca avui un nou triomf a la Champions femenina de futbol per continuar líders de la competició. Reben el Benfica portuguès, un equip que encara no ha guanyat cap partit.
Sí, les blaugranes són líders d'aquesta fase Lliga amb 10 de 12 punts possibles, mentre les portugueses necessiten el triomf per no quedar eliminades. Han sumat només un punt a la Champions. A la convocatòria, Pere Romeu ha inclòs les joves Txell Font, portera, i Caño i Rosalía per reforçar la llista respecte del partit de Lliga contra el Tenerife. I és que al Barça hi ha 4 baixes, Ona Batlle, Patri Guijarro, Quica Nazaret i Aitana Bonmatí. La davantera del Barça, Clàudia Pina, veu així l'equip.
Som un equip, ens juntarem més que mai en aquest tram que toca ara per intentar treure els partits. Esperem que l'equip rendeixi i doni el nivell que pugui per seguir guanyant partits.
El Barça-Benfica de la cinquena jornada de la Champions femenina de futbol es juga a 7:15 a l'estadi Johan Cruyff i es pot seguir en directe a Catalunya Ràdio amb la transmissió de la TDG.
El panorama de Champions del Barça masculí no és tan plàcid. Amb tot, ahir van firmar una nova remuntada per mantenir opcions d'acabar entre els 8 primers de la fase Lliga.
El Barça ha fet aquest matí una suau sessió de recuperació a porta tancada després de superar 2-1 l'Eintracht de Frankfurt. De nou, els de Hansi i Flick van començar per darrere amb marcador. Van encaixar un gol al minut 21 en un contraatac de Nauf i van tenir una primera part discreta. Fins al segon temps no van arribar els 2 gols que els va fer tots dos Jules Koundé, tots dos rematant de cap i en només 3 minuts. Koundé es va endur el premi com a millor jugador de partit. És la quarta remuntada seguida que protagonitza a Barça, un fet que no havia passat mai a la història del primer equip. Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, en destacava el mèrit de l'equip.
D'una banda, estic realment content que hem remuntat, el que sempre remuntem en aquests partits demostra molt de la nostra mentalitat, la nostra actitud, la nostra competitivitat. Mai ens rendim i això està bé, però és clar, a vegades també estaria bé si comencéssim el partit i entrem directament. Potser marquem primer un o dos gols i així per tothom aquí potser és una situació millor, però bé, és com és.
Lamine Yamal va marxar molest del camp quan Flick el va substituir ja al final del partit. L'entrenador blaugrana treu importància a aquest fet. A Mataroni tenia una targeta groga i justament es perdrà pròxim partit de Champions per acumulació de sancions. Serà ja el mes de gener, el dia 21, quan el Barça jugui a Praga contra l'Eslàvia. I què haurà de fer el Barça per acabar entre els 8 primers i no haver d'anar a la repesca per passar 8 anys de la Champions? Doncs guanyar contra l'Eslàvia i el Copenhagen al Camp Nou i esperar que els resultats dels seus rivals directes li siguin favorables. I un últim apunt del Barça-Eintracht. Al Camp Nou ahir hi va haver llançament de bengales i objectes des de la graderia visitant i els aficionats alemanys van causar desperfectes en aquesta zona de l'estadi.
Mentrestant, avui a Madrid, Xavi Alonso se la juga contra Pep Guardiola al Bernabéu.
El català arriba al Camp Blanc enmig d'una crisi amb Alonso i per posar-hi ironia, Guardiola recordava que quan ell jugava al Bernabéu li deien que pixava colònia. Doncs bé, quan li van demanar a Guardiola quin consell li donaria en aquest moment a Xavi Alonso, va respondre així.
Quemé con la suya.
i com no era colònia, l'era bien, ja veràs.
Que és com dir que Alonso faci el que cregui que ha de fer. A Madrid City comença a les 9 del vespre i es pot seguir en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio en una edició especial del programa Tot Costa. També avui a la Champions, a 3:15, Villarreal Copenhagen i Atlètic Club PSG a les 9.
I més enllà del futbol, també avui jornada europea de bàsquet i d'hoquei patins, a més amb duel català.
Sí, a l'Eurocup masculina de bàsquet, segona volta, Baxi Manresa, Cedevita Olímpia a 9:15 del vespre i en directe per Esport 3. Els vegencs 5 de grup reben l'equip eslovè que es troba al capdavant. A la Champions d'hoquei patins, Igualada-Barça, 9 del vespre, quart classificat contra el tercer de grup. Sentim Ricard Ares, tècnic blaugrana, i Marc González, jugador de l'Igualada.
Moltes ganes de competir-lo. Quarta vegada que enfrontarem aquest equip. Fase regular, en el qual els punts són molt importants cada jornada. I amb ambició, amb ganes i sabent de la dificultat.
Sí, jo crec que serà un partidàs. És un gran equip, no cal que descobreixi ningú, però home, juguem a casa, hi haurà gent. Tenim ganes també de sumar els 3 punts contra el Barça. I a part que és superimportant, crec que serà un partidàs per veure. Animo a que tothom vingui, perquè estarà molt xul.
També du el català la Copa Masculina de Futsal, 8è de final, Indústria Santa Coloma Barça a les 7 i també per Esport 3.
Catalunya al dia amb Estel Batet.
Avui acabem amb Pep Vidal, que és artista, és també llicenciat en matemàtiques i doctor en física per la UAB. Ha investigat algoritmes per millorar la precisió d'instruments d'acceleradors de partícules i això ho ha traslladat també a la seva pràctica artística. Ara, una exposició al Centre d'Art La Panera, a Lleida, se centra en dos moments clau de la seva carrera. Un, quan va construir una petita cabana amb fustes reciclades per poder acabar la seva tesi doctoral. L'altre, quan va tornar a construir una nova cabana, però a partir de tots els materials acumulats al seu taller. El resultat, una exposició que converteix la sala del museu en un espai on l'error, la repetició i la recerca constant tenen el mateix pes que l'obra definitiva i té la gràcia que està comissariada pel xat GTP.